Hola, mama,
estic a la tele.
Hola, mama.
Estic a la tele.
He sortit per YouTube.
Yay.
Bueno, a veure, bueno, doncs, a veure, benvinguts a un episodi especial de Mossega la Poma. Tenim aquí en Ciner, que porta el logotipus i l'esperit d'aquesta d'allò, però abans de començar amb el tema d'aquest Minuts Mosseguis especial política americana, no teniu res a fotre, amics meus, hem de fer un parell de declaracions institucionals. Primera, hem de manifestar que Mossega la Poma fa temps que estem dient que no s'ha de fer deployment en divendres. No. I els senyors de l'empresa CrowdStrike, que sembla ser que és la mateixa que fa servir tothom, doncs han fet un deployment d'avui.
Només les grans corporacions del sector públic.
Totes les grans corporacions del sector públic, aerolínies, bancs i altres tipus de gamarusos que tots fan
911, 061...
La
tots fan el mateix.
Les que són poc importants,
el Waylet de Repsol, avui he pagat la gasolinera, la gasolina l'he pagat amb cash, amb bitllets, de veritat, perquè ens diguis es que no podem cobrar perquè la d'això...
La pregunta és, també? Però portaves cash?
Per casualitat, perquè...
Increïble. Jo fa anys, la pregunta és oportuna, Ramon, perquè fa anys que no porto cash.
Jo no porto, perquè venia la meva senyora i portava.
Jo no porto un duro, mai.
Jo tampoc porto cash.
Un dòlar, hauria de dir.
Jo duc en l'iPhone, a dintre de l'iPhone sempre hi porto algun bitlletet. Ara, mira, tinc un d'aquests de 5 euros, però mira, és el que hi ha ara.
Jo a l'iPhone porto no res.
Pantalla plegable particular.
Però, què pots fer amb 5 euros?
És que no
pots
fer res. El burro. Durant hi porto 20 euros. I porto un de 20 euros perquè em cap bé i el tinc això. I algun susto m'ha salvat de vegades. Hòstia, és que no tinc el cap. No cobramos con tarjeta. O aquells que diuen, te cobramos con tarjeta, però no con el mòbil. I dius, què passa? Diu, no, és que tenemos esto que va a pedales. A pedales tenim uns gruntosaures. Llavors, l'altra cosa que hem de dir és que, tot i que en el senyor R diu que el món informàtic avui en dia ha avançat molt i no cal evitar desplegar en divendres, sí, cal desplegar, no s'ha de desplegar en divendres. El senyor R està equivocat.
El senyor R dirà...
Els laptops de Windows són una puta merda, per molt baratos i molt bons que siguin, perquè porten Windows.
El senyor R me diu pel penganillo que això és l'excepció que confirma la regla.
Ah, hòstia, clar.
Aquesta frase l'àudio.
Bueno, jo també l'àudio, l'àudio. Bueno, a veure, anem a presentar...
Hi ha una cosa aquí, és... totes les coses que estan funcionant a internet que van sobre Linux estan funcionant totes. Tota la gent que té Macs estan funcionant. I, en canvi, el món corporate va tots amb Microsoft. Per què? Perquè el que volen fer és pagar el mínim possible als developers perquè els fan servir aquestes plataformes d'arrossegar i d'això.
Jo treballo en una gran corporació, tinc un Dell, un PC amb Windows, i no he tingut cap problema avui en tot el dia
perquè,
parlant amb tot
perquè
el món.
No t'ha passat com a tu, que em van enviar un mail un dia de la meva universitat a dir-me, hem canviat a un antivirus avançat fantàstic que es diu CrowdStrike, per què no te l'instal·les al teu Mac? I vas dir, deixa-m'ho pensar, i després el vaig dir, ja m'ho he pensat, no. I mira... Estan reiniciant manualment centenars de màquines, Purison.
I no, clar, és que si està bloquejada no pots actualitzar. Bueno, en tot cas, qui estem aquí? Perquè els oients hauran aterrat o aterraran en un Minuts Mosseguis i no saben ni de què anem a parlar. Bueno, sí, d'Amèrica, però... A veure, Marc, a part de tu
Amèrica,
i jo...
Amèrica, on no volen els avions...
On no volen els avions. I
els
aquí
avions
tampoc,
no volen.
Perquè jo estava sentint per la ràdio els controladors d'Aena, si t'explico el que estava escoltant, no ho puc explicar. Bueno, Ramon Maria
Gallar... Això és Catalunya Hàmbia.
Ramon Maria Gallar, benvingut. Que no tinc
ni
tan
pres. És la cunya.
Califòrnia, no?
Sí, Califòrnia, a l'est de la badia, molt a propet de San Francisco.
Amb una temperatura, suposo que calorosa, però suportable?
De moment sí... Estes dues últimes setmanes han tingut 4 o 5 dies que han passat dels 42.
42.
Sí. A la ciutat, eh?
Sí, sí, deia, sí. Bueno, jo visc a l'est de la badia i visc a uns... Aquí es diuen els suburbis, els suburbs.
Per allà a Berkeley.
Més enllà de Berkeley. Per Concord. Bueno, de fet, a Concord. I aquí sí, els dies que arribem a 42, però bueno, no sortim de casa, posem l'aire condicionat i ja està.
Hi ha una frase atribuïda a Mark Twain que deia que no havia passat mai tant de fred com un estiu que va passar a San Francisco. sí, perquè sapiguem...
A vegades passa, sí. Dia, eh? Bueno, i a la terra, a la Promised Land de Carolina del Nerd, Ciner, què tal, tio?
Molt bones. Pues mira, aquí avui no passen calor, però hem passat moltíssima calor. Mm. Però moltíssima calor.
Jo estic a...
També, cada dia.
Jo estic a Sabadell, Vallès Occidental, però avui tenim temperatura de Mollerussa, vale? O sigui, fa molta calor.
Avui del sol que es petega les pedres. Fa la calor. Sí, sí, sí. No, avui estem bé, avui no estem ni a 30 ara.
M'han regalat un dron per l'Amazon Prime Day, saps?
Mm-hmm. Ah.
Un mini dron.
Guai.
I no he tingut, bueno, no he tingut temps.
Collons
però,
de sortir,
però si hagués tingut temps, no hagués tingut collons de sortir a provar-lo perquè fa una calda que te mueres. Però
suposo que no funcionarà amb la temperatura que hi ha.
Jo estic a Mallorca i demà al matí trec el caiac, però cap a les 9 del matí. A les 11 ja es guarda tot, perquè no,
ja
no hi ha collons a partir de les 11 del matí a fer massa coses a l'aire lliure.
Doncs pues sí. Fixeu-vos, illes, continent europeu i continent nord-americà, tot aquí per parlar... Bueno, és una... A veure, enteneu que això és una excusa per trobar-nos els quatre?
Sí, sí,
que
es doni sí, la gana, no?
Evidentment.
Hem començat tard i ja ha acabat el cafè.
Que jo que sé.
Bueno, a veure, havíem de començar, clar, ja els he dit abans de prova que ens estan fent el prova. Ho teniu clar que no us traieu el tram de sobre?
Sí, tenim clar que Idiocràcia era una profecia.
És una profecia, o sigui, els que han vist en el Hulk Hogan i les escenes de Idiocràcia un al costat de l'altre, li faltava la metralleta. En el Hulk Hogan l'he vist més catxes en altres moments. O sigui, ara ja se'l veu més...
Hulk Hogan ja se deu anar cap als 80, no?
Té uns 2 o 3 anys menys que el Biden. No, no penso.
Sí, llavors, és de llavors és de l'edat del Trump.
Sí, és de l'edat del
Trump. El Trump fa... té 3 anys menys que el Biden. Se diu molt del Biden de l'edat, però és que el Trump està també molt pochillo, pobre, eh?
Jo no descarto que d'aquí al dia de les eleccions...
Vinguin... 71 tacos, 71
sí.
Tacos.
Passin diversos girs de guió, perquè estan sent unes preeleccions brutals. O sigui, passa de tot. Ara aquest, ara l'altre. Ara quan intenta fer veure que el que no s'aguanta els pets està millor, va i agafa la Covid. És que tot i el tret
tot
que li toca a l'orella. Tots són girs de guió.
Jo no sé qui és el guionista, però és que...
És un guionista. És
que no
és
sé,
un guionista.
Que es pegui una mica de pastilles o algo perquè es tranquil·litzi, home.
Ludo, el teu admirat Tucker, com es diu aquest periodista?
Tucker Carlson.
No,
Tucker Carlson és un dels que ha deixat pasta pel Trump, eh? Molta
ha donat pasta pel Trump. Ha donat, ell, directament ha donat. Bueno, i el vicepresident aquest nou, que sembla ser que és un dels de les plomes de ganso que han escrit el projecte 2025, es veu que aquest era...
No, ell no. Ell no, la seva dona. Que això sí que és perillós. Dona, bueno, sí. Això és perillós perquè... Ell no sé com és, però la seva dona sembla que és bastant intel·ligent. O sigui,
bueno, no ho veus.
Però qui mana és el Peter Thiel.
Aquest anava de la maneta d'en Peter Thiel.
De sempre, sí. Home, Peter Thiel se'l va trobar a la universitat, primer era Pompeyo, va conèixer el Peter Thiel, es va tornar una mica de gilipollat, i després el Peter Thiel li van donar la primera feina, la van fer fora, li van donar la segona feina, la van fer fora, li van donar la tercera feina, com a analista financer, llavors va arruïnar una companyia, després es va convertir en senador fa 18 mesos, o sigui, aquest home és un...
Té la marina.
És el millor millennial del món, perquè a la universitat ja va agafar i va escriure la seva biografia, imagina't. Estic a la universitat, què puc fer? Beure birres? No sé, què faig? Ah, sí, escriure la meva biografia, amb els meus dos collons, toma ja. I aquest pare...
És una cosa molt intel·ligent, una persona que no ha acabat la carrera escriure la seva pròpia biografia. Mm-hmm. Una autobiografia. Tu què vas fer, doncs jo?
No, però això, Ludo, et demostra qui té pebrots i qui no. Perquè
no, sí, pebrots escriu... No.
I compara-ho amb nosaltres. Nosaltres fa 17 anys que fem mossegar la popa i no estem ni a la Wikipedia, tio. I aquest cabró té la seva pròpia biografia després de reunir una empresa.
No, a veure, poca broma. No, Tomàs, jo tenim infiltrats a Wikipedia que em diuen que el que hem de fer és anar a algun lloc i que ens facin una entrevista a nosaltres.
Però si ja ens l'han fet...
Tema de la... no prou, no ens l'han fet prou, ha de ser més entrevista. Jo crec que ara que farem 18 anys hauríem de dir-s'hi mira, jo el que hauríem de fer és parlarem amb l'Albert Cuesta, vale? Ara li diem a l'Albert Cuesta i quan comenci la temporada que ve que anem un dia a Generació Digital. Encara que sigui per videoconferència, eh?
L'Albert Cuesta està en Generació Digital, encara segueix, i l'Albert Cuesta està a Generació Digital.
Diria que sí, i si no...
L'Albert Cuesta no està al tema este de la, de, dels buscadors en català?
És que no, 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 a Softcatalà, no, però no, està, està al Diari Ara, diria jo. Ell publica el Diari Ara, publica articles al Diari
Ara. I si és entrevista al Partal?
No, 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 perdó, perdó, perdó.
Diu al Partal que és entrevista.
Parles, parles del Jordi.
No. No, no, en Jordi no, en Jordi no.
En Jordi Selles.
En Jordi Selles, no. Mm. No, ara se m'han creuat els cables.
Bueno, a veure, veiem, una no? cosa, abans d'entrar en política, que ja hem entrat a saco, a mi el que m'agradaria...
Però si parlem de Wikipedia ja està, tio.
Ja, és més polític. No, però de cara al Ramon Maria...
Perdona, cine... Albert Murillo.
A l'Albert Murillo, Murillo. Vale, vale.
En Cuesta és l'altre, Albert sí, sí. Murillo, sí.
Hòstia, fa dies que no sé res de l'Albert.
Doncs abans... per això l'emprenyarem, escolta, mira, volem venir... Perquè ens feu una entrevista per sortir a Wikipedia. I a més els direm, venim aquí perquè volem sortir a Wikipedia.
Sí, a la Wikipedia.
Perquè, i parlarem de per què no hem pogut sortir a Wikipedia.
I sobretot graveu-la pel YouTube, envieu a la gent de la Wikipedia el link a YouTube.
Ah, evidentment.
M'han fet una entrevista.
Fem una entrevista amb un d'allò de la CCMA.
Però jo crec que seria molt més interessant que no estigueu a la Wikipedia. Perquè si no, de què xerraríem, tio?
Sí, i si jo sí, crec, i si jo sí que coses, a la Wikipedia en anglès.
Sempre podem ficar amb el senyor R.
Oh,
la Wikipedia en anglès.
En anglès, la Wikipedia en anglès.
Que no té, que fa molts anys que s'escolta des dels Estats Units i aquí ja hi ha el peu.
Sí, clar, i no hi ha viatge, i no hi ha viatge. Bueno, a veure,
bueno, sí, que no hi ha viatge.
Mai de la vida, mai de la vida.
Avui sortia...
O sigui, des del dia... L'altre dia un amic em va fotre un rant tremendo de perquè es veu que hi ha un videojoc que va sobre un presumpte samurai negre, vale? Però que evidentment històric, però que no va ser samurai, que és simplement un servent que estava per allà per Japó, però com que una empresa va treure el videojoc del samurai negre, llavors a partir d'aquí van desaparèixer tot allò i es va crear com una cohesió mediàtica, fins i tot a la Wikipedia, la pàgina del samurai negre aquest no es pot editar, perquè resulta que sí, que va ser samurai, noble, gairebé el fan shogun. Perquè els japonesos racistes no en són gens.
No.
Gens, el terme gaijin és un mite, és un mite, però es veu que, clar, com que ara toca, que és un samurai negre, que surt fins i tot en el Tekken, o sigui...
Escolteu una cosa, abans d'entrar... A veure, a mi m'agradaria saber com esteu vosaltres, primer de tot, i com està el vostre entorn, vull dir, de feina, de gent, de county, vull dir, a la vostra àrea, perquè sí que sempre mirem lo macro, però al final el que importa és el que ens passa al voltant i com estem nosaltres. I per això, com ara fa... Hem anat parlant, però ara fa molt de temps que no ens veiem pues per saber com esteu. No sé, quin dels dos vol començar, Ciner o Ramon?
Jo mateix, vinga. Doncs l'entorn directe, la parella, la dona, doncs està molt emprenyada amb el Trump i diu que vol votar el Biden i que les eleccions siguin ja mateix.
Ja mateix.
Però ja mateix, que ja vol votar, que se fa el vot a sobre i que s'ha de votar i que no pot ser això. I pensa que ella és republicana tota la vida.
Imagina't.
Sempre ser republicana.
La feina, no la vostra en particular, que també, però vull dir, la feina en general, l'economia, la sensació... jo vaig estar al març als Estats Units i, clar, amb una visita així de flash de 15 dies no pots dir res, no? Jo només tinc com dos titulars. Un és que em va semblar Nova York caríssim, tot i que Nova York és una excepció, és com si no fos als Estats Units, però em va semblar ultra car i molt desagradable a la ciutat, sobretot al centre, a les afores és una altra història. I em va sorprendre molt Florida, que té molts colodrilos, m'agrada molt els colodrilos de Florida i la gent gran. Però bueno, bromes a banda, com està l'entorn, com està la feina, com està l'economia? L'economia, diguéssim, del vostre voltant, veieu, és estable, està bé, ha millorat en els últims anys...
L'economia està bé, està molt bé. O sigui, la nostra empresa, si algú vol treballar amb mi a la nostra empresa, tenim tot tipus de posicions. O sigui, perquè estem creixent i no pot ser. O sigui, ens cal
us falta,
gent.
Us falta gent, no?
Ens falta gent. I tothom, de tot arreu, veus gent que lloga gent. La gent cobra més diners del que cobrava abans.
Tu fas moltes guàrdies, Ciner. Et segueixo a Mastodon cada cop que has de passar un cap de setmana fent alguna cosa, em surt un avís a Mastodon. Ciner treballant sí. El weekend.
Sí, pues sí, doncs imagina, claro, de la feinada que hi ha. Doncs això, i després la gent que conec, que no és la dona i que no és la feina, doncs també té feina, o sigui, estan bé.
Hi ha molta immigració a Carolina del Nord, l'àrea on tu estàs?
Sí, hi ha molta immigració, però on estic jo sobretot de Centroamèrica. Hi ha força amics de Centroamèrica.
Vaig veure el mateix a Nova York, ja no et dic a Miami i a Florida, on els serveis bàsicament tot és gent que parla castellà i que venen de Centroamèrica, sobretot, sí.
Bé, però aquesta és la immigració actual. Després hi ha la immigració passada, que, per exemple, va vindre molta immigració del Vietnam. I quan era el Vietnam, les esglésies de Carolina del Nord van financiar que la gent cristiana del Vietnam pogués marxar de Vietnam durant la guerra. I llavors hi ha molt bona, una gran població de Vietnam. I llavors pots menjar molt bon menjar vietnamita, és fantàstic.
Cambodja, Filipines... Sí, ja vaig estar mirant l'altre dia un mapa, relativament recent, de quina era el segon grup immigrant a cada un dels estats, dels 52 estats dels Estats Units, no? I clar, la sensació que tens quan viatges és que, sobretot en el món dels serveis que interaccionen amb el públic general, hi ha molt hispà, no? Però en altres tipus de serveis, com servei domèstic o jo que sé, manobres, gent... O sigui, hi ha altres immigració, o fins i tot de molta més qualificació. A mi em va sorprendre, o sigui, gent que venia de Cambodja, gent que venia de les Filipines, gent que venia d'Indonèsia, gent que venia de... O sigui, de països que no són... Vamos, jo no hagués dit mai que tenien tant volum d'immigració als Estats Units. O sigui, que no només és Centroamèrica. Em va sorprendre aquest mapa.
Sí, i d'Europa, també.
I d'Europa, sí, sí. Vale, alguna cosa més que vulguis explicar així, diguéssim, de general, de foto general?
Doncs que la gent que conec jo és més progressista, suposo, que la mitja, perquè estic en una ciutat, però després on treballo és una ciutat petita, diré, una pobla, i hi ha molta gent, bueno, hi ha un mínim de gent que és molt vocal a favor del Trump. Però no saben explicar per què.
Fa molt de soroll. Això és el que
hi ha una... A veure, hi ha dues coses que volia preguntar o observar. Una és...
Marc, qui? Deixem que el Ramon digui el seu entorn, que només l'ha dit al cine.
Bueno, però bueno, després tira, pot tira, parlar. Deixa'm, sí. No, només perquè... Si no s'oblidarà, perquè hi ha un... Té una... no, a veure, bàsicament és... Realment, perquè hi ha una percepció de que hi ha una fractura social molt gran... Vale? Però fins a quin punt això és social media? És el social media, són aquests extrems que hi han i la gent pel carrer doncs es saluda i no d'això, o sigui, a veure, fins a quin punt, diguéssim, com de gran és la gent que està en el mig que es diu, escolta, però que jo no que jo el que vull és que les coses funcionin, que els trens vagin en hora, que els crowd strikes funcionin i no facin el tonto, que els nens puguin anar a l'escola, que els restaurants es obrin a l'hora i tanquin a l'hora, que no, que les coses funcionin. I que, en canvi, hi ha molta gent doncs, que està això, doncs, amb uns extrems i parlant d'unes coses que la gent que no està en aquest rotllo tampoc els importen tant. Llavors, no sé fins a quin punt això... Quina és la teva percepció? Si la percepció aquesta super crispada que es veu des de les xarxes socials és així o no? O hi ha... la massa silenciosa hi és.
No és tan així. O sigui, hi ha... Escoltes gent que té discussions, diguem, de gaire polític a la feina, però són molt pausades i molt tranquil·les i baixa velocitat i baix volum i molt normal. I no hi ha... No veig cap mena de crispació. O sigui, abans de les primeres eleccions del Trump, quan va guanyar amb la Hillary, del camí cap a la feina, que va fer una cartera rural, doncs veies un bon nombre de banderes de Trump i vota Trump i MAGA i tal. Avui en dia només n'hi ha a una casa que continua estant amb la bandera això. O sigui, va desaparèixer la meitat per les segones eleccions, les que va perdre el Trump, les primeres que va perdre el Trump, i després del 6 de gener va desaparèixer tot, menys amb aquella casa, i aquella casa és l'única que continua amb la bandereta del Trump. I després anem cap a la costa, que també és molt població rural i molta població de jubilats militars, perquè al Carolina del Nord hi ha molta població de jubilats militars, perquè hi ha unes grans bases, doncs en trobes més, però no en trobes tantes ara, ni la meitat, ni pot ser una quarta part, com a molt, de lo que hi havia al 2015.
El teu estat, l'estat on estàs tu, el Trump va guanyar el 16 i va perdre el 20?
va guanyar el 16, va guanyar el 20. És un estat frontissa. Havia estat república fins que va guanyar l'Obama. Va guanyar les primeres amb l'Obama. I les segones, me sembla que també. Però després de llavors ha estat d'un... amb molts pocs punts de diferència. Llavors el considera estat frontissa.
Sí, és un estat que la gent es mira els resultats de la nit electoral.
Sí, sí, és allò que dius...
I Califòrnia també, perquè té molts vots, però bueno, no és tan frontissa.
Però Califòrnia no és frontissa, és demòcrata...
No, Califòrnia és demòcrata. Califòrnia, no sé que estigui el Schwarzenegger, continua sent demòcrata. Quan estigui el Schwarzenegger, pues,
ja
tornarem a ser republicans, m'imagino, no ho sé.
Però
no,
l'Arnold,
es vota sí, l'Arnold, no és ni republicà ni rebot, és de l'Arnold.
Crec que l'únic que podria guanyar a Terminator seria Chuck Norris, no?
Sí, és el que va guanyar i va fer el Cendrec.
Exacte, va fer el Cendrec.
Us sembla que fem el salt al Ramon a veure com està la cosa a Califòrnia? Avui m'ha sobtat una notícia que no té res a veure amb política directa, que era una mica de la gent d'Apple, em sembla, que estava intentant promocionar vivenda perquè hi ha un problema de vivenda brutal a Califòrnia.
Bueno, terrible.
A Califòrnia, no? A tot arreu, sí.
Tot arreu.
Ramon, com estàs tu? Com està el teu entorn? Com veus la cosa des de la perspectiva d'on tu estàs, la teva feina, la teva gent?
Nosaltres també. La feina, el problema que estan tenint moltes tecnològiques, sobretot a Califòrnia, és que hi ha molts de layoffs. Hi ha molts de... No són acomiadaments. Sí, hi ha molts acomiadaments. I això és un problema, perquè no saps mai quan te pot tocar tu. La meva companyia de moment n'ha tingut 6 i jo de moment sobrevisc, però això no se sap mai. Però sempre veus una miqueta en l'aigua al cor. Però bueno, a part d'això, la veritat és que bé. La xiqueta Ona està creixent perfecte i ja tenim moltes ganes de vindre ara aquest estiu, que estirem una setmana per aquí, vaig en posta, i molt bé. Crispació, i personalment jo no l'he vist, sincerament. Aquí a...
Ramon, de Califòrnia el que ens arriba són les imatges de l'apocalipsi zombie dels homeless i de la gent addicta al
fentanol. Això és veritat.
Això és el que... Això ho veus tu en el teu poble o dic, a l'altra banda de la bahia o està només a San Francisco?
Això
ja vaig començar a veure jo el 2008.
Sí, sí.
El 2008 vaig a l'Apple Store. I,
a Nova York, ja, a Nova York és un problema. Comanche, és un problema.
Però en canvi, Mountain View i el...
Com es diu aquesta droga?
Fentanil.
És un problema. Sí.
Es veu que és terrorífic, això, eh?
Sí, i a més tenen una posició molt característica. És a dir, fentanil és un opiàcid molt més fort que no pas l'heroïna i té un efecte... té un efecte molt immediat, molt més immediat també que l'heroïna. I et posa en una situació corporal molt concreta, és a dir, pots veure perfectament al carrer qui està high, qui està drogat per culpa del fentanil o per d'altres coses, perquè normalment estan en dos cames, així en forma obertes, en les cames obertes, i tenen una posició molt forçada, com si s'haguessin quedat adormits
de peu,
llegint un llibre molt avorrit, saps? Vull dir, pom, i estan tots així.
Sí.
Apocalipsis molt... zombie, és que és molt de Walking Dead, molt de Walking Dead.
Això em vaig veure a Salt Lake City, que ara vaig una vegada cada dos mesos o així, doncs una ciutat força gran, i vam veure un paio a la vorera, tal com tu dius, de peu, però amb el cap com si estigués dormit i amb els braços una mica oberts penjant, i estava allí parat, i no es moien per res. I portava un gos, era un homeless, portava el carret de compra, aquest xorat del Target, ple de bosses, i anava un gos, i el gos allí, el gos sentat a la vora, dormint. I el paio allí, immòbil. Vam anar a comprar, vam sortir, i continuava immòbil. Sí, sí.
Sí, sí, s'estan així uns 20 minuts, depenent del xute que s'hagin posat, normalment uns 20 minuts, una cosa així, en aquesta mateixa posició, que clar, això...
Sí,
els acaba cascant la columna vertebral i les cervicals i tot. Perquè és molt forçat, impacta, veureu.
El fentanil, que és una droga sintètica derivada dels opis, de l'opiàcia, té dos el problema que té és que enganxa immediatament, té un nivell d'enganxe bestial. I dos, que és un component que no es ven, o sigui, tu no compres fentanil. Tu el que compres és una droga que està adulterada amb, que li han ficat, i li poden ficar la marihuana, fins i tot, o sigui, que li poden ficar moltes coses. I això és un problema, perquè només la gent que té molts diners és capaç d'anar a comprar llocs que no estiguin que la droga no estigui adulterada.
És que
però la gent
només,
pobra...
Només has resolt legalitzant la droga. legalitzen sí, la droga. Diu, tu et prens això, té aquesta quantitat de droga i aquí t'ho prens i ja està. I tu legalitzes i vas a Holanda, vas a Portugal i no ho veus.
O vas a Colorado. Vas a Colorado, on la marihuana és legal i no es regeneixi.
A Nova York ha baixat des de que està legalitzada la marihuana. Ara, Nova York, al centre de Nova York, tu surts al carrer i ja vas col·locat, encara que no fumi res. Perquè és una concentració... Clar, tots els edificis, aquella concentració...
I si vas a Denver, també.
Vine aquí a Califòrnia, vull dir, a cada cantonada.
Quan ens vam trobar, allí, baixant de l'hotel a la vorera, per agafar l'Uber i anar cap a la feina, és que era una passada. Dic, ens fan una prova de droga, pillem.
Si volies estar cantant el Could You Be Love tot el dia.
Sí, Could You Be Love. Jo vaig estar... O sigui, he estat moltes vegades a Holanda, a les coffee shops, allà és molt més obert. La gent pot fins i tot sortir del coffee shop, fumar a la terrassa i tal, però l'ambient del centre de Nova York... Compte que Nova York és gran i té molts barris i no és així a tot arreu, però Manhattan, sobretot, centre... el metro, per baixar el metro i tot, era un continu d'ensumar Maria. És com un núvol de Maria. I em va sorprendre moltíssim, perquè era una sensació que no te la treies ni en l'ascensor de l'hotel. Vull dir, bestial, a tot arreu.
Jo us ho vaig explicar. A Holanda, l'estiu passat, vaig anar a un concert de prog metal i en la cua la gent ni fumava, ni tabac. Birra la que vulguis, o sigui, birra, sí, la birra és com el pa, birra la que vulguis, però és que la gent, ni tabac, impressionant.
Mira, és que me ve el pelo això que acabes de dir, perquè jo, abans del 2016 jo fumava bastant, el 2016 ho vaig deixar, i quan venia aquí per primera vegada, les primeres vegades als Estats Units, pues me fumava un cigarro i em miraven malament, i és molt fort perquè ho notes, perquè si fumes tabac et miren malament, ara si fumes Maria no passa res. No, absolutament res. Vull dir, és socialment molt acceptat. És una cosa molt... No sé, a mi em va xocar molt.
Jo el que em trobo quan vaig a Barcelona és que també hi ha molta olor a Maria. I també que està... Bueno, ha baixat molt la... No sé.
I el tema de Barcelona és que
l'olor... Tot com està Barcelona i com està ara...
L'olor de Maria a Barcelona està molt a sota del nivell del pipi dels turistes, perquè els turistes que pixen fan molt més olor que no la Maria que hi ha a Barcelona. És terrible.
Jo és que a Barcelona no hi entro. Si entro jo tampoc. Per dalt, entro al Campus Nord, mirem allà i veiem la bombolla aquella de porqueria, de que sembla un globo de merda flotant sobre l'Eixample, des del Campus Nord allà de la Pedra Alves, i torno a marxar.
Nosaltres evitem anar a Barcelona. Nosaltres evitem anar a Barcelona. Tenim amics, eh? Bueno, també és veritat que des de la mort de la mare, que és l'últim parent que jo tenia... directe, viu, i tinc una germana que hi viu, doncs pues, clar, no tens... Però mira, ara fa molt poc els germans ens hem trobat i ens hem trobat a Sanaüja, allà al costat de Guissona, perquè tinc un altre germà que treballa allà, i ens feia molta més gràcia, però molta més, pujar a Lleida, a Sanaüja, bueno, allà del gairebé tocant el Solsonès,
que segurament que no tardaràs menys arribar a Guissona que no arribar a...
No sé si trigues menys, Ludo, però està molt millor.
És entrar per lo que és l'Ores és una trampa mortal.
S'està molt millor. Mira, i un altre tema, vam anar a menjar a un restaurant allà mateix a Sanaüja, un restaurant, diguéssim, de carretera amb una certa qualitat, i dues coses. La qualitat supera, amb escreix, la mitjana de qualsevol lloc de la ciutat, de Barcelona. Però... A part de la qualitat, la quantitat és multiplicada per 4, i sense exagerat, perquè a Barcelona ara et posen demos, et posen una demo de gamba, una demo de lo que sigui.
Jo que tenia amics de Barcelona a dinar a un restaurant de Lleida, o la Manel o l'Òscar, que m'estaran mirant en aquests moments,
els he portat allà. Hi ha espectadors, sí.
A casa Tere, i ens van fotre fins al cul de tot. O sigui, tot l'aigua portava allí oli, una passada, allò. Però estava boníssim i en quantitats immenses i vam quedar molt satisfets i tot molt bo de la terra i que bo. I ho hem de repetir, millor que les quedades que a Barcelona, que hi ha el preu molt més baix també.
I nosaltres...
Si nosaltres... quan vens ens convides a quedar a fer una birra per Lleida, vindrem abans que si vens per les dius.
I nosaltres a casa...
Veniu, quedem a casa Tere a dinar i després anem a fer unes birres per Lleida.
Sí, amb barret, que ja fa molta calor a l'estiu.
Que hi hagi nosaltres... un carregador de cotxes i ja està a prop.
Nosaltres ja fa anys que quan arriba un cap de setmana que volem escapar-nos o tenim uns dies i marxem, anem a la Garrotxa. I la Garrotxa és un lloc que hi ha diversos restaurants, algun d'ells amb 3 estrelles Michelin. Vale? O sigui que no és que no anem a aïllats al Pirineu. D'acord? I es viu molt millor, molt millor. La ciutat de Barcelona,
la volcànica ja és molt bona.
Sí, és brutal. La ciutat de Barcelona està ja, jo crec que ja no té
La gent és que això que el lloguer està molt car, i per què hi vius? No hi visquis.
Home, els amics que tenia Barcelona han marxat a Barcelona.
Que no té, sí, la gent que té la possibilitat de marxar, marxa, però hi ha gent que no té possibilitat. Per alguna, què? Bueno, estàvem parlant per això de Califòrnia,
una,
no sé,
és un altre tema,
és una altra història. Ramon, no sé si no havies acabat o volies acabar de concretar, perquè només hem fet una pincellada.
No, parlàvem dels drogats de Califòrnia, que n'hi ha molts penjats de fentanilo per San Francisco. La zona més aviat és San Francisco i certes parts de Los Angeles. Pel que fa a l'economia, un tema que comentàvem abans, aquí sí, aquí els preus han pujat, es nota. A Califòrnia se nota més. I a banda d'això, crec que, no sé, no hi ha gaire crispació. Una anècdota és, fins fa un parell de mesos, a quatre cases més enllà, hi havia un republicà amb una bandera, però que no era ni de MAGA ni de Trump, era directament de Fuck Biden. Tal qual, Fuck Biden. Pom, okay. Suposo que s'ha venut la casa perquè aquella bandera ja no està allà. Però a banda d'això, aquesta és... Crec que la bandera aquesta és la si vols, l'agressió més gran que de moment he vist, si més no, per aquí la zona. És a dir, no he vist una crispació. També és cert que el meu entorn segurament és més considerat més progressista i no... coincidim bastant, tant el que és a relacions personals amb amics que tenim aquí mateix al poble, com a la feina, no?
Sí. Jo tenia una pregunta en relació als layoffs que has comentat abans.
Sí.
Què passa? Que la gent realment se'n va al carrer i es queda sense feina? O és que hi ha molta rotació d'empreses? O és que senzillament canvien d'estat? Se'n van a altres estats on la feina d'IT és més...
Un layoff és un acomiadament, és a dir, no te l'esperes.
Sí, sí, sí,
tu no has estat buscant abans feina per anar-te'n, no? El que sí que és cert és que aquí...
No torni vostè demà, no?
Correcte.
Sí, a l'americana, sí, a l'americana.
Sí, sí, és així. I aleshores, depenent de l'empresa, pues, tindràs un paquet de sortida millor o pitjor. Jo treballo a una companyia que és de DocuSign, de signatura electrònica, i els paquets de sortida són bons. O sigui, no et pots queixar. Però bueno, en tot cas, sí, vull dir, no tornis demà.
Aquí, per exemple, aquí li diem la indemnització, vale? Però aquí està bastant més regulada per llei,
sí,
per anys treballats...
Depèn de l'empresa, depèn de...
O per conveni, allò ja és l'empresa, decideix quina és.
Califòrnia té unes lleis laborals més semblants a les europees. A la resta d'estats ja és una altra història. I en tot cas, fins i tot aquí a Califòrnia, moltes coses depenen de la mateixa empresa en la que estàs. Sí, és bastant cachondeo.
D'alguna manera aquestes condicions, el severance pack és com una miqueta el paquet que et venen quan et contracten, és a dir, l'oferta
és que aquí no hi ha contractes.
Califòrnia és com Carolina del Nord, és un
aquí no hi ha contractes.
Right to work.
Aquí tens un
right to work state.
Aquí tens un statement of work, i el que et diuen és que tu volem que vingues a treballar amb nosaltres per a fer aquesta feina. Ja està, i nosaltres te pagarem tant, però això no és un contracte.
Però un statement of work és una ordre de treball que li pots encarregar un autònom, quasi, no és un assalariat.
Sí, més o menys. I aleshores el que et diuen és els papers que t'envien és, al igual que t'estan contractant, demà te poden dir que no vingues. I tu pots fer exactament el mateix. Al igual que estàs venint, demà, si no vols vindre, no cal que vingues. Ja està. Funciona així.
Aquí és una mica diferent. Aquí firmes un contracte, però com és un estat que es diu right to work state, que sembla que vulgui dir que tens, és un estat que tens dret a treballar, però el que vol dir això és que et poden despedir, poden despatxar en qualsevol moment. Això sí, si vols marxar has de donar 15 dies, o és a dir, en 2 setmanes d'antelació. És diferent de Califòrnia. Aquí ho has de dir en 2 setmanes, que m'he venit dintre 2 setmanes. El que normalment fas és, veniré 2 setmanes, i quina casualitat, me queden 2 setmanes de festa aquest any. Au, adéu.
Pues mira, adéu, no? Ja no torno.
Sí, una mica com el que vaig fer quan vam marxar a l'altra empresa. Em vaig dir... Au, me'n vaig i vaig anar a treballar 2 dies més i després ja tenia vacances i vaig dir adéu.
Doncs ja t'espedeixes, fas una mica traspàs de les coses que...
Clar, aleshores...
Sí, un dinar, el pastís, sí,
ja. El que deia el Ramon aleshores és que com és una situació sobrevinguda i no esperada, no és com, no són fluxes de gent que migri d'un estat a un altre de forma, però t'ho preguntava només per l'impacte amb la gent que, perquè clar, si les circumstàncies que hi ha molta feina o diguéssim, hi ha més oportunitats, bueno, si avui et quedes sense feina aquí o és una putada, però bueno, tens un petit marge, tens aquesta mena d'indemnització o de paquet d'acomiadament i pots trobar feina al cap d'un mes, jo què sé.
Representa que sí, representa que aquí a Estats Units, en tot cas, sobretot en el sector tecnològic, que és en el que jo me moc, és més fàcil col·locar-te o recol·locar-te un altre cop. També pensa que, per exemple, DocuSign treballa en 48 dels 50 estats. És a dir, quan hi ha un layoff no és només a Califòrnia, és a tot arreu. I internacionalment també, a Europa, al Japó, i evidentment adaptant-se a les circumstàncies legals de cada estat, cada país, cada regió. Però bueno, igualment comences a veure un influx massiu de gent al LinkedIn que té la pegatina aquella de Open to Work, saps? Mm-hmm. És en moltes ocasions és un drama. És un drama.
No comprenc.
Perquè no estàs preparat i clar, pensa que hi ha una cosa que és molt important, és a dir, fins i tot tenint el severance package, la indemnització aquesta, hi ha una cosa molt important que se t'acaba, que és l'assegurança mèdica.
Sí.
I aquí hi ha càncers, i aquí hi ha gent en tractaments, i els tractaments aquí als Estats Units no són baratos. Per exemple, quan vaig vindre cap aquí, el primer que vaig negociar va ser l'assegurança mèdica. Perquè, clar, vull dir, si venir-te'n aquí en una mal davant i l'altra darrere i no tindre assegurança mèdica, per estar malament me quedo a casa, que estic millor. Saps?
Vens cap aquí.
I si en l'equació poses la parella, poses escrius, ja ni te cuento. Clar, això ja és una història.
Això ja depèn de les negociacions que tinguis.
Em va sobtar molt... Em va sobtar molt el preu dels medicaments bàsics. Vale? O medicaments... per exemple, la insulina, no? Per diabètics, que és una guerra que porta als Estats Units. Perquè,
un dels documentals a més... del gordo aquell, com es diu? El de Bowling for Columbine?
Sí.
Com
sí.
Es diu? Que el...
No me'n recordo ara.
Yes, yes. Sí, no.
Però el tenim tots en el cap, sí, aquell. Sí.
El Michael Moore.
Michael Moore, sí.
Un dels documentals del Michael Moore ho ensenyava que aquí als Estats Units, doncs, el que feia és agafava una pila de gent que ell seguia durant tot el documental i que tenien problemes per comprar els seus medicaments, els agafava, se'ls emportava a Cuba i es portava a la farmàcia a comprar els seus medicaments per 4 xavos. I la gent allà plorant.
Que sí, que sí.
Aquí ha... Tan malament que estan a Cuba, Goita, el que costen els vostres medicaments en comptes de... Bàsicament, és pràcticament millor. Vés-te'n de vacances a Cuba, compra medicaments, torna cap a casa.
És el que fan molt als Estats Units, és el turisme farmacèutic, que van amb autobús, creuen a Canadà i compren a preus europeus. I clar, compren insulina al preu d'Europa, que no és molt car, i compren medicaments per molts dies. Ara ja estic... Com ja se m'està veient el cabell blanquet, estic mirant temes de jubilació i...
Grècia en 2000.
Això és amb Grècia en 2000, imagina't.
Això és amb Grècia en 2000, imagina't.
Sí. Ja. Igual és que és caducat de l'any 2000.
Quan prenguis el cafè, te l'empastifes una mica per la cara.
També, no?
Jo no porto, però greix d'AK-47 també serveix.
També,
potser m'hauré de fer empastifar el cafè amb llet...
Doncs això, doncs vaig mirar a veure el que em costaria l'assegurança mèdica jubilat normalment i me sembla que sortia a mi i a la dona ens sortia entre 13 i 15 mil dòlars a l'any de l'assegurança mèdica jubilats. Ara estic pagant, quan és, $320 cada 15 dies.
Cada 15 dies?
Els dos. I després quan vas al metge són $50. Com les medicines són $30.
Sí, no tens full coverage.
I tinc,
potser, potser planifiqueu-vos de jubilar-vos.
Tinc el coverage més bo que puc tenir a l'empresa. Hi ha dos tipus de coverage. El que pagues menys, però pagues més de visites i medicaments, i el que pagues una mica més, i pagues menys de visites i medicaments.
Sí, jo crec que vosaltres la jubilació us esteu plantejant, diguéssiu, tornar cap a Catalunya o cap a Espanya, no?
Home,
jo sé, pot ser una Catalunya independent millor.
Com?
Sí.
Si ets una Catalunya independent, millor.
I també.
I si no, Holanda, que va ser com Catalunya independent. Mateix tamany, una mica menys, més de fred, però bueno.
El problema d'Holanda és que a partir del 15 d'octubre fins al 15 de maig no veuràs el sol.
Llavors és quan estarem a Carnel del Nord. quan fot fresca.
Hi ha un altre problema més greu a Holanda, que és molt complicat anar al mercat i comprar per fer una paella. Ho he intentat, perquè he estat visquent a l'Aire.
Aconseguir l'arròs, l'arròs és impossible, no, l'has d'importar.
No, no, arròs i garrofó no, perquè a les botigues turques en trobes, ¿vale?
Ah, molt bé.
Garrofó?
Garrofó a les botigues turques en trobes, sí, sí.
Que bé.
Però ara busques camarlans, gambes del Mediterrani. Clar, és que no, això... No. No és com a Amposta. Sí, no,
no
tens
la platja d'Arenys no, al costat.
Jo ho sento molt, però no.
Tu pensa que, Ramon, jo vaig aquí a Sant Quirze a comprar peix i vaig a una peixateria que el tio és de la Ràpita. O sigui, és el germà del pescador.
I te porta llagostins de la Ràpita i porta musclos de la Ràpita.
No els pots, no els pots comprar cada setmana perquè valen, valen més que un middle coverage de healthcare del Ciner.
És baixar la Ràpita i parlar amb els pescadors i fer-te col·lega d'algun dels pescadors abans de que vagin a la llotja.
No, el que s'ha de fer és que quan ja em jubili me n'aniré a la Ràpita.
Demà toca dinar arròs, que el farà la meva sogra, i a la meva sogra li va ensenyar a fer la paella la seva sogra, que era de Cabanes.
Ah, molt bé. Sí, sí.
No, ben fet.
Hòstia, espectacular, no? Una discoteca molt xunga,
sí,
tio.
Sí, sí, sí.
Una xunga, xunga, sí, sí.
Va, xoqueta, molt xunga, tio.
Però millor l'arròs de Lleida que porta conill, tu. Porta conill i pollastre.
No, també li foten conill, també li fot conill.
No, conill i pollastre i s'ha acabat. Després alguna verdureta.
Conill, pollastre, musclos, escamarlans...
És que al platja de Lleida no hi ha ni escamarlans, ni gambes, ni calamars.
Hi ha...
Al platja de Lleida tens conill i pollastre.
Li fot tot.
I cargols. L'escamarlans de Lleida és el cargol. És el cargol.
Llavors,
el problema és trobar l'arròs, que has de buscar-lo. I de sobre després els nanos i els sogres es brallen pel xocolat.
Ludo, has fet una pregunta. Aquesta pregunta m'interessa, Heu arribat a reflexionar clarament què fareu a la jubilació? Tornareu aquí o no tornareu aquí?
I què fareu si guanyen Trump?
Mira,
si avançar la jubilació.
Una cosa que no vos he comentat és que estem en ple procés de naturalització, que es diu aquí, és a dir, mos estem fent americans. Si no
però
passa
amb la dualitat.
Sí. Sí.
Amb la doble nacionalitat.
Sí.
Doble nacionalitat.
Sí. Se manté simplement no deixant caducar el passaport espanyol, en aquest cas. I aleshores, responem la pregunta. Sí, ens estem fent americà i tal, i a la jubilació ho teníem molt clar abans de que nascés la menuda. Ara que ha nascut la menuda, pues, ja, depèn, nosaltres tenim un pla maquiavèlic per intentar tornar, que és que quan vindré un parell de vegades a l'any aquí a Catalunya, quan sigui més gran, si vol estudiar, pues, que vagi a estudiar pues, a Barcelona o a Tarragona, on sigui.
Sí, és el que t'anava a dir. La menuda ha d'estudiar per molt millor preu i segurament millor qualitat que vingui a l'UPC o a la Universitat de Barcelona.
Això és el que va fer
l'Autònoma o la Nebuda.
El tema maquiavèlic està en que quan està estudiant... Clar, quan estàs estudiant, que són els millors anys de la teua vida perquè te ho passes molt bé, que trobi un maromo, una maroma o una tortuga, saps? I que mos digui, no, mira, és que m'ha passat això i em quedaré aquí.
No,
nosaltres direm, ostres, quina putada.
Però també li pot passar igual a Catalunya.
Venim amb tu a fer-te suport,
ja
saps?
Sí.
Jo
poca,
no...
Ja cuidarem els crios, ja farem de canviar.
Una cosa, coneixeu del sistema universitari aquí a Espanya? Si jo ara tingués que triar una universitat on fer jo... I ara em dius, em dones els quartos. Els quartos no són problemes, no has de treballar com vaig tindre que feia el seu dia. Tu ara tens 18 anys una altra vegada, has d'anar a estudiar i passar els 5 anys de la carrera o els 4 anys de la carrera, me'n vaig a Salamanca. Me'n vaig a Salamanca.
A Salamanca per què?
Hòstia, perquè es menja de puta mare.
Perquè és una ciutat universitària. Sí, perquè és una ciutat...
I no és cara.
És una ciutat que no és cara... La qualitat de la universitat és de les millors d'Espanya i jo hi vaig sovint i faig formació de formadors i treballo amb gent d'allà de Salamanca i el que hi ha és que és una ciutat que està com tota la ciutat funciona al voltant dels estudiants.
Yeah.
Tu vas a sopar, surts
que
per l'Ètia, estudiants
com
per tot arreu.
No podem fer un reset. Exacte. A la vida. Perquè jo si pogués fer reset... Jo
però
no estudiaria.
Que vas a Salamanca, o sigui, clar, sí. Era...
Jo aniria... Si fes
un reset...
Igual és de Peñaranda, sí. De Bracamonte i...
Jo si fes un reset, de fet no estudia res que tingui a veure amb la tecnologia informàtica, zero. Em faria paleontòleg, aniria a estudiar a Salamanca però treballaria a Tapuerca, a Burgos, que està molt bé. I
també es menja molt bé.
També es menja molt bé. Això sí, independentista català, això que no m'ho treguin, però sí que ho faria, jo crec que canviaria. Però no tenim l'oportunitat perquè ja som grans, però ja no podem fer el reset.
El problema, Tomàs, és al final, és dir, estudies el que tens ganes d'estudiar o estudies del que vols treballar? Llavors, quina és la probabilitat?
El problema és que quan ets molt jove, hi ha branques i coses a la vida que ni te les planteges, i que després afloren cap a tu més endavant i dius, hòstia, m'hagués encantat poder desenvolupar-me aquí, vale? Però ja, clar, s'han passat els anys.
Mira, Tomàs, bueno, jo no sé vosaltres, però jo quan tenia 18 anys volia ser informàtic. O sigui,
no, jo no. Coses,
jo volia ser periodista.
Jo vaig fer lletres pures fins a tercer de BUP, a COU vaig passar a lletres pures perquè volia fer criminologia, vaig fer 2 anys de dret, vaig tornar en posta, vaig fer un mòdul d'informàtica, vaig començar informàtica a la Politècnica, vaig acabar-la a la UOC i bàsicament perquè era un hobby que se'm donava bé, ja està.
Sí.
Però no perquè fos una superpassió.
Jo vaig fer primer de dret per sexe, perquè volia quedar.
I això està molt bé.
I volia anar a fer primer de dret. Després vaig anar a fer periodisme, que és el que volia fer, però no hi havia sortida. I després... Ni sexe ni sortida, periodisme no hi ha res. I finalment vaig anar a parar amb una empresa que em van dir, hòstia, no tens ni puta idea d'informàtica, tio, i aquí t'hem de fer CEO, t'hem de fer CEO. Dic, i com ho fem això? Dic, mira, va, vés-te'n a IBM a estudiar, i vaig estar 2 anys estudiant a IBM. O sigui, així va ser la meva carrera. Però, bromes a banda. Bueno, bromes no, el que us explico no és incert. Tornem a la història. Us preguntava això perquè és important... A veure, vindreu aquí a jubilar-vos, perfecte, i si hem de fer de mainadera de la pitufa, Ramon, aquí ens tens, jo espero jubilar-me ja.
Si hi ha la Politècnica Informàtica, jo te la puc cuidar una mica.
Sí.
Vinga, vale.
Però tal com s'està posant a Europa, xatos, o ens independitzem i fem com a Suïssa, com a molt a la EFTA, o ens haureu de fer un forat a Carolina del Nord o a Califòrnia.
Mira, no sé si ho veieu, estic en un xet, en una, això no és casa, això és una caseta que tinc al jardí.
Un xet,
val? I aquí
un xet.
És entrevalla. Sí.
És un xac, com el Radio Shack.
Un xet, sí. I moltes vegades faig broma amb uns pares, dic a veure si d'aquí poc me tocarà fer més gran el xet i posar un parell de llits per a que vinguéssiu a viure aquí, perquè tal com està patillat també, déu-n'hi-do, poca broma.
Sí, aquí s'ha fotut.
Heu sentit no a parlar de reunió?
De l'illa de reunió.
La llei de reunió és França. Jo us ho deixo allà, és França.
Bueno, és la França no. Tropical, eh?
Però és França. O sigui, tu te'n vas a Charles de Gaulle i de Charles de Gaulle a reunió és vol local.
Oh, wow. Vale?
És vuelos locales, no passaporte. I tu pots anar allà i amb la teu...
Hi ha una illa, a la gent que no ens agrada la calor, hi ha una illa que es diu Sant no sé què i Miquelon, que està a prop de Terranova, a la desembocadura del Sant Logan, del Sant Llorenç, i jo allà sé que me n'aniria a viure. Tots són prats i fa una rasca que te cagues. Allà, el problema, la gràcia d'allà, Ludo...
De moment.
La gràcia d'allà, Ludo, és que ja et poden venir a buscar, que no et vindran a buscar, tio, perquè estàs molt lluny.
Ara he d'anar allà.
O si no, te'n vas a la Bretanya, també. Allà a la Bretanya s'està molt bé.
Estic veient una sèrie de la BBC que passa a la isla de... Com es diu això?
Shetland.
Shetland, sí, que són mig noruegues, mig britàniques, no? Mig escoceses, sí. Bueno, foto de com esteu i de plantejaments.
Però teniu clar que teniu Trump i que no hi ha res a fer?
No.
Que no veieu que en el Biden la meitat del seu partit ja li està dient plega xato?
No.
I que la Kamala Harris té el carisma d'un moniato?
No.
Tu això és el que ens expliquen a nosaltres,
No, clar, és el que us expliquen a vosaltres, però no és així. Tu
les
mira
enquestes
algun
no ho diuen, les enquestes no diuen això, És molt curiós. Sobretot...
Les enquestes donaven una victòria aclaparadora a l'extrema dreta a França.
Sí. I també les enquestes dient que fa 2 anys a les midterm elections, que es fan cada 2 anys, doncs que també guanyaria els republicans a Mansalva, que seria l'onada vermella republicana que prendria control del Congrés i del Senat i tot just tenen 4 o 6 o 8 més congressistes, o sigui, va ser un bluff com una catedral. També van dir que guanyaria el Biden i va guanyar el Biden, quan van dir que el Trump guanyaria una altra vegada.
Hi ha un tema que em preocupa, perquè fins ara hi havia una dada interessant a les enquestes, que era l'índex de rebuig del Trump, fins i tot per col·lectius republicans, no només, òbviament, per demòcrates, que sabia, era molt alt des del, del 6 de desembre, o 6 de gener, perdó, era molt alt, no? era bastant alt, vull dir que generava molt rebuig. El Trump té molts seguidors, i segur que sí, però també, per altra banda, generava molt rebuig. No? L'única pega és que algú li hagi dit, de veritat, al Trump, xato, corregeix això, que ell s'ho hagi cregut i es deixi fer, que aquesta és una altra, perquè no es deixa, no deixa fer res, i que això canviï una mica, i que això canviï una mica les tornes.
Això li van dir canviés el discurs, i no sé si heu vist o els comentaris sobre el discurs de, que va fer ahir, i si va començar els primers 10 minuts, és això el que li van dir, xato, afluixa i ves més de centrista.
Però no va aguantar, eh? No
i
va
els darrers 10 minuts també, més o menys, va ser això. Però l'hora i mitja que va haver al mig, que va fer un discurs tipus Fidel Castro, en plan, que va petar tots els rècords mundials de discurs d'investidura de les convencions aquestes, que va passar per més d'una hora, una passada. Doncs va fer el que fa sempre, va fer una diarrea mental que va fer por, i la gent... O sigui, primer, aquesta convenció republicana ha tingut molt poca audiència a la tele, i això és preocupant pel Partit Republicà. I fins i tot, tenint... van portar gent no blanca i no home per sortir a la convenció, per ser una mica més divers, i per això van portar la pornstar aquella afroamericana i va fer un discurs llavors així dient, oh, no són tots blancs, no tots són homes.
Aquella que va rapada?
Exacte, rapada i de cabell així, que era rosa, no? Doncs aquesta és la pornstar aquesta que perdia. Mira, hi ha una dona i damunt no és ni blanca, imagina't que moderns que som. Però bé, el discurs va ser horrorífic, horrorífic. Ha tingut molt poques audiències aquesta convenció, no ha calat entre els indecisos, no ha calat, ni fins i tot entre els seus, o sigui, també tenia molt poc públic d'audiència, i els bars tampoc ho han notat tant que hi havia la convenció,
doncs,
o sigui, eren menys
gent
que pensava.
El, tu vas a X, tu vas a X, que ja no sé si era... Ja
bueno, X.
Perquè interessa, és la plataforma d'Elon Trump.
Elon Trump.
Bueno, s'ha canviat el nom, ara es diu Elon Trump. I és això, vol que guanyi el Trump perquè vol, no vol pagar impostos aquest home. I és per això que els bilionaris estan a favor del Trump perquè no volen pagar impostos.
Aquí, Ludo, tu ho ja has dit més d'una vegada.
Precisament hi havia sortia la llista de bilionaris que havien agafat i havien donat milions en la campanya del Trump, i és escandalós. O sigui, és que tot el que abans eren els de Silicon Valley, aquests que en teoria eren més aviat tirant cap a demòcrates, s'han passat tots a... estan ja tots...
Bueno, les drogues els han pujat, igual que a la gent de la moguda madrilenya ara, no? Vull dir que els han pujat totes les drogues ara.
És una mica... Lo de la moguda madrilenya sí que és una mica complicat. Home, perquè mira, els que veiem nosaltres de petits com els progressistes i són rancis. O sigui,
Miguel Bosé,
imagina lo ranci que tenia que ser als anys 70 la cosa perquè aquesta penya passessin per progressistes.
Imagina't, col·lega,
lo ranci que tenia que ser.
I no d'ara, per això ja porta uns anys. Mireu el Loquillo, que un altre...
Loquillo, Ramon Fin, i el...
Que s'han tornat a la ultradreta.
El Nacho Cano i
companyia. Una cosa, Ludo, que tu has dit. O sigui, jo crec que X cada vegada és menys fot... O sigui, està tot, hi ha molta efervescència, però no respon als patrons, diguéssim, de carrer o de societat.
Hi ha com un amplificador de molta distorsió.
X però ja no és representatiu de lo que era
no.
el pols d'internet. Ara és el pols de l'extrema dreta.
Vull dir, X, totes les plataformes socials, en realitat, no són més que campanes de ressonància. No? Vull dir, tu vas
i les que no tenen...
que detecten de quin pal vas, pues, tomes reps notícies d'allò i ja està.
I les que no tenen cap tipus de control, tipus X... a veure, jo faig servir, jo sabeu que jo no estic a X, jo estic a Mastodon, que té un viatge cap a l'esquerra claríssim per la gent que hi ha, però jo el faig servir molt com un RSS reader, saps? Un RSS reader. I el que sí que m'ha cridat molt l'atenció i que no ho havia vist abans, ja com, o sigui, estic veient mitjans, que va del New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, ja sé els propietaris i tot el que dieu, però veig molts mitjans, excepte alguns molt petits o molt de caire molt estatal, o sigui, els grans mitjans és que han fet un gir. O sigui, primer, portaven uns dies carregant-se el Biden, que no s'aguantava els pets, no? I ara, molt a favor de Trump, el Trump el moderado, Trump el... O sigui, és una xupada de clítoris bestial, o sigui, em resulta com només ho faig servir com a RSS reader, em sorprèn, o sigui, em sorprèn que hi hagi un biaix tan gran en els mitjans grans de comunicació americans. No?
Però és el que has dit tu, o sigui, és qui és l'amo d'aquests mitjans. Són multibilionaris. I aquests multibilionaris, amb la rebaixa d'impostos que tindran, faran molts diners. I això els hi convé, des del seu punt de vista, aquest estrictament oposat. Que no, no pot ser. O sigui, tu mires el Trump, dius, me baixen els impostos a només un 10% dels impostos d'empresa.
I si el dirà, i els cotxes elèctrics xinesos tindran un 50% d'impostos, amb el qual tothom només podreu comprar Teslas.
Mm-hmm. Mira,
però té un dèficit molt important als Estats Units. On trauràs diners per pagar la despesa militar?
Ells tenen la màquina que treu diners?
Ja no. Quin problema serà? No serà el problema seu, perquè el Trump estarà llimanarà i farà de Putin. O sigui, què fa el Putin amb els diners? Què fa la gent? Doncs fa el que vol.
Sí, això
els importa un pijo. O sigui,
una mica el que fot el Milei, aquest, això no existeix. Ja, això ho farem.
I ja està.
I talles l'aixeta i de cop i volta t'ha sortit un superàpid.
És la llegenda de la que va fotre la... El Milei va entrar per a corregir el país, si no recordo mal, eren les seves paraules, corregir-lo retallant serveis públics, i crec que les últimes estadístiques que he vist diu que ha pujat pel nivell de pobresa més d'un 20% des de que
no, clar,
però segons em diuen José Cabré, en aquest cas, que ell no... El Milei, o sigui, segons en José, el Milei, o sigui, ell no està d'acord amb les coses que ell diu, però el Milei com a economista en sap, en Milei sí, el que passa que és un eixelebrat, vale? I el que sí que passa dintre d'Argentina és que hi ha gent que, tot i que ells noten que la seva qualitat de vida ha baixat molt, estan disposats a aguantar un, dos o tres anys d'austeritat per veure si el del Milei funciona, perquè porten tants anys, porten tantes dècades molt malament.
Estan disposats a fer el que fa falta.
Mira, tot el que hem fotut fins ara no ha funcionat, a veure si amb això podem arreglar-ho.
Lo d'Argentina és una animalada, perquè és un país que és molt ric en matèria prima, molt ric en agricultura, que
molt de potencial.
Dos, tres i fins i tot quatre collites anuals, i és un país immens. I aquí han robat a mans plenes uns i els altres. Saps?
Va sortir aquell president d'Uruguai que després va tindre que demanar perdó, que va dir, se'l va enganxar, va dir, es pensava que estava fora de càmera i micròfon, va dir, però vostè coneix els buròcrates argentins i els polítics argentins, i són una panda de mangantes del primer a l'últim. Dic, clar, a veure, si tu tens una classe política, que són tots una classe de mangantes del primer a l'últim, pues ja està.
Però el problema
potser Espanya ara estan fent-ho bé, perquè estan agafant, estan denunciant-se mútuament a tots, a veure si fan mútua destrucció de tots els polítics i s'han de dedicar només als amateurs.
MAD, Mutual Assured Destruction.
Destrucció total de tota la classe política, els seus cosins, amics i saludats. Tots, a prendre pel cul. Tots. A veure si ho aconseguim.
Estaria bé,
però tots a cagar.
Ni un.
Que no se'n salvi ni un.
Una pregunta. Teniu relació amb l'Àgata i amb el Pau? Sí. Us truqueu?
Amb el Pablo fa temps, perquè el Pablo estava aquí a Califòrnia, estava al costat de San Francisco, i van a marxar a viure a Detroit, crec que és.
Sí, ho van dir.
Sí. Va ser per problemes amb el vehicle, que no podia carregar d'hidrogen al cotxe.
Bueno, no va ser per això, sí que tenia...
No, però va coincidir en el temps que va marxar i l'hidrogen va fer caput.
Sí, ell és enginyer industrial, i se'n va poder anar a treballar amb cotxes a Detroit.
A Detroit.
Sí, sí. Aquí estava treballant en sistemes de calefacció i de aire condicionat. I bueno, pues estava bé, però no és el que li agradava més el tema automobilístic, i li va sortir una oferta allà i se'n va anar cap allà, i molt bé.
Fantàstic.
I la gata ara està aquí a Catalunya. Està a Kansas.
Vale, sí.
La gata, la gata i jo mos veiem molts, sí, molts cops.
Jo la gata la segueixo per Instagram, que som col·legues d'Instagram, sí. I després per mossegar la poma ens veiem al Pablo, a tu, Ramon Maria, i a la gata, sí. tant en xerrant.
Bueno, tu quan hagués de tornar per Oklahoma, ho dius?
A veure, perquè tenim un projecte a The Bart, un altre,
sí?
I ja estem, sí, m'han tornat a dir...
Del Bart ha acabat en T de Tarragona, eh? No creia que és un projecte del Bart.
No, Bart.
Bart.
Ok.
Sí. Aquest sí. És interessant i tornem.
I si n'hi ha, pot dir que la teva empresa agafés algun contracte amb Rodalies i a veure si ens ho arregleu o...
Ja m'agradaria. Ja m'agradaria.
Doneu-li records a l'Àgata si la veieu en persona. Sí, sí, sisplau. I al Pablo.
Molt besitos, molt besitos. Bueno, el Pablo i l'Albert també tenen un projecte a Detroit, o sigui, imagina't.
Ah, pues mira.
Per això és el que deia, que aquí estem jugant, perquè tenim molts projectes i molta feina, i ara ens canviarem a un altre lloc, perquè ja no té les previsions d'espai disponible per construcció, estem plens. Tenim més projectes que espai. És una passada.
Nosaltres... L'empresa meva és una multinacional i que està a tot el món. A més, fan satèl·lits, cables submarins de comunicacions i serveis, vale? De tot tipus. I també tenim problemes de trobar gent. Vull dir que no tenim problemes de layout. Layoffs, en aquest cas. Vull dir que sí, no és igual a tot arreu.
Però el que passa és que és això. És que els layoffs, és això, les empreses van augmentant plantilla i els layoffs fan... Fa com de serra, i després tornen a augmentar.
Sí. A més, és un sistema perquè el preu de les accions pugin, o sigui, fas layoffs, i llavors el cost d'empresa baixa, i llavors vol dir que augmenta el tant per cent de benefici, i llavors
baixa, clar, pugen l'acció. Baixa el PER, pugen les accions.
Evidentment.
Sí, però això és un curtavistisme molt
clar. Perquè...
Però què és Estats Units? És curtavistisme.
Quan segons qui té històries de productivitat que li caduquen en una data determinada, s'han d'inflar les coses.
Però és un sistema nord-americà. Això és el sistema que tenen de la visió del temps. És molt diferent a la nostra. Per ells, a llarg termini, és com a molt a un any. I mitjà termini són uns mesos. És una passada la distorsió temporal que tenen. Llavors, una cosa que puguis tindre beneficis en uns mesos, llavors per ells, això és un pla estratègic de mitjà a llarg termini. I per això ho fan.
Estratègic.
I evidentment per això, que faltin 120 dies per les eleccions, és molt de temps per als Estats Units. Quan aquí la gent de casa sembla que sigui
ja
a tomar.
Ja mateix, és la castanyada, collons.
Sí,
la castanyada,
en canvi per als Estats Units diu, uf, això és llarg termini, queda moltíssim.
Bueno, per això us deia jo, que tindrem girs de guió, segur. Segur tindrem girs de guió. Sí.
Un nom que ha sonat bastant per a substituir el Biden és el governador de Califòrnia, el Gavin Newsom.
Però el Gavin Newsom té molt... Les enquestes electorals... no li donen gens de bé a l'estat frontissa.
Hi ha un tema que moltes vegades... Per cert, l'Obama també ha sortit aquests dies demanant que el Biden faci un pas al costat.
Una reflexió.
Hi ha un tema que és molt clau i potser ningú bueno, fora d'Amèrica, suposo que vosaltres sí que ho sabeu, no? I és la pasta. O sigui, la pasta del Biden només pot anar a la Kamala Harris. No pot anar ningú més. Vull dir que si es presentés un altre, hauria de... O sigui, la pasta que té el Biden no es transfereix a un nou candidat. O sigui,
la pot tindre la Kamala com a primera i jo sóc un darrere.
L'única, perquè vaig estar just ahir sentint notícies als Estats Units i ho comentava en aquest punt. I això fa que canviar de candidat no és algo, no sigui quelcom senzill. Vull dir, és molt complicat.
No ho és.
Ai, a més, la campanya del Trump ara està totalment vitaminada, té tots els diners del món i, per tant, necessites tots els diners que puguis posar sobre la taula i més.
No sé com està el tema de diners, però el Biden havia, com es diu allà, perquè havia recaptat molts més diners que no pas la campanya del Trump fins al març. Però,
ja, però havia
fet el doble.
Però el debat va fer molt de mal.
El debat va fer molt de
mal. No creguis,
El Trump va mentir, però això ja ho sabia tothom que mentiria, però el...
El problema del debat és que en comptes de fixar-se en totes les animalades que va soltar el Trump, ens van fixar més en lo malament que estava l'altre.
Sí. Bueno, que fet és el que ell mateix... El Biden li va dir a un periodista l'altre dia, que li deia, escolta, per què us esteu fixant doncs, en que jo de vegades doncs, em quedo encallat, que tinc un problema d'addicció, i no estàs mirant les 28 mentides que ha dit el... 28 mentides flagrants
perquè
que ha dit
crec
el Trump.
Que hi havia una... Josep, tu potser ho sabràs millor que jo. Crec que hi havia una... estipulació en este debat específicament de que no hi haguessin fact-checkers.
Exacte.
És a dir, que els periodistes no farien de fact-checkers.
I és I això va que passar... va dir el Trump, per això va dir que...
Hi ha un altre tema en aquest... Acaba, Josep.
El qual és un desastre, sincerament. Sí.
Hi ha un altre tema en aquest debat que és molt estrany.
Podem fer servir qualsevol, si no podem fer servir dades...
Clar, si pots dir qualsevol animalada...
Hi ha un altre tema en aquest debat que és molt estrany, i és que aquest debat s'ha produït abans que es nominessin els candidats oficials. i els debats sempre s'han fet un cop nominats els candidats.
Això però això va ser una cagada de la campanya del Biden, perquè van dir ho farem per tindre molt de temps per fer memes electorals d'aquí fins al dia de les eleccions. Però passa que no van tindre en compte que dues setmanes abans del debat el Biden va anar a Europa dues vegades, una vegada per la del dia D i una altra vegada pel G7. I no sé si heu fet el viatge transatlàntic, que quan el feu...
Casca.
Es casques. Sí. I ell no té la nostra edat.
Quan viatges a l'est, casca.
No té la nostra edat, saps?
Sí,
mira,
sí,
ara estic mirant aquí i diu que la campanya del Joe Biden ara té mateix al banc 240 milions de dòlars.
Pot fer molt.
Que no es poden transferir al candidat de Califòrnia o al de Califòrnia, sinó només a la càmera.
Jo crec que hi havia molta gent que esperava que acabéssim aquest període legislatiu amb una presidenta, sincerament.
A mi m'encantaria. Hi
havia molta gent que esperava això.
Mm-hmm. Que el Biden no aguantés, mm-hmm, tingués problemes de salut o el que fos. Mm-hmm.
Home, també diuen que voldrien fer que guanyi... He sentit una de les opcions aquestes, era que el Biden guanyés i que llavors, després de dos anys, ho deixés estar, entrés la Kamala, i llavors així la Kamala podria estar durant 10 anys. Els dos darrers del Biden i dos períodes electorals.
I dos decisions. Per això, si n'era, hagués sigut ideal per no treure el focus de coses importants, que el debat no van parlar, perquè Amèrica té molts problemes, els Estats Units té molts problemes, i hagués sigut una bona ocasió per parlar-ne, i es va parlar de mil... O sigui, fora, s'ha destacat tot menys el que realment importa, que són tocar els problemes. Això hagués sigut ideal si hagués passat en aquesta legislatura, ara potser la que ves massa tard. En Matsuda, en el grup de... Bueno, en els comentaris de YouTube, diu, la Kamala té alguna opció o és una mala candidata? Primera pregunta. I segona, i vetar els fact-checkers no hauria de treure legitimitat al debat? Ens fa aquestes dues preguntes.
A la segona crec que sí. Completa.
Sí.
Però
sense cap mena de dubte.
Estem partint des d'un punt de vista europeu. Els debats que es fan als Estats Units no són per temes electorals, sinó és per vendre anuncis i per tindre audiència a les televisions. O sigui, és un show mediàtic. L'únic que fa que no canvia massa les opinions. Si mireu després del debat el canvi d'opinions, els que eren pro-Trump van continuar pro-Trump, els que eren pro-Biden van continuar pro-Biden, els que eren indecisos, els dels que van canviar d'opinió van canviar més a favor del Biden que no pas més a favor del Trump. O sigui, és un show, no va servir per... Va ser entretindre's, va ser uns gledors.
Sí, bueno, què diuen a Las Vegas?
Aquí Sinner tampoc.
Com
què
dius?
Diuen a Las Vegas? Què diuen a Las Vegas?
No
diuen les apostes?
Apostar és matemàticament una forma ideal de perdre diners i llavors no ho segueixo.
Sí. Però que d'alguna manera ells són els que fan travessa i estan opinant. Nosaltres aquí estem fent volar coloms, però ells allà fiquen els seus quartos.
Eh? Home, el 538, quin és l'últim que deia? El 538 diu que de moment... estava guanyant el Biden per poc de quan fa jo les...
És un electoròmetre, no? No sé com...
Sí, fan projeccions interactius a veure qui guanyarà i qui deixarà de guanyar i de moment sortia que més favorit el Biden que no pas el Trump.
A veure, jo el que estic mirant en el Vegas Insider... Vale? El que et donen, el que et donen és 2-1, o sigui, et diuen 1-2 et donen en Trump. O sigui, suposo que és tu pagues un i te'n donen dos. En canvi...
Llavors vol dir que està per sota, perquè és una sorpresa. Te donen més diners del que fiques.
És a dir, si guanya Trump, te donen més diners.
Un partit per dos, és que ara no entenc què és això, el que diuen és que al Biden et donen 12-1. És a dir, que tu dones 12 i ells et donen 1. Perdona, tu en dones 1.
Si tu
a Michelle Obama te'n donen 22, està 20, o sigui, 1-2 el dona el Trump, que entenc que és el que està més ben posat, 3-1 la Kamala Harris, 12-1 el Joe Biden i 22-1 la Michelle Obama.
Però clar,
I el Kennedy Jr., que és aquell que està sombadíssim, a 51.
Mentre
Las Vegas està amb en Trump.
La Vengas estava en Trump.
Mentre mireu això, una pregunta. A Estats Units no votes per cens electoral com aquí, per ser ciutadà, sinó que t'has de registrar, no? Hi ha aquest procés.
A la DMV, a lo dels cotxes.
Sí, sí. I aquest registre... Exacte, aquest registre depèn de l'estat.
Las Vegas està agafat i o sigui, ha ficat per sobre en la Kamala Harris pel per sobre del Biden, i està donant 6 vegades més en Trump que no la que la Kamala.
La meva pregunta és cert això que es diu que en alguns estats estan restringint molt que la gent es pugui registrar per fer el vot?
Sí.
Que estan fent trampes, una mica trampes al solitari. Això és cert o no?
Això sí, evidentment.
I, obviamente, els estats conservadors, els estats més...
Per exemple, Georgia. Georgia és un estat fronterissa, però van fer una campanya per eliminar gent del cens, i casualment era gent, doncs, de color, gent que viu a les ciutats, que són gent, aquesta gent, que voten demòcrata. I els van treure del cens, però un munt.
Sí, o gent que els van anar a votar, no sé, o sigui, que canvien...
La festa de la democràcia.
Es van anar, canvien els punts de votació, clar, la gent que aquí té més poder adquisitiu...
Sí, i aquí el problema és que les votacions són en dies laborables, i és clar. A la bona voluntat de cada companyia que et donin temps per anar a votar o no, per almenys aquí a Califòrnia.
Sí, per exemple, aquí a Carolina del Nord, que és un país que és el gerrymandering, feu Google de gerrymandering i és el segon estat després de Wisconsin... amb gerrymandering, on el 51% del vot té el 68% dels escons al Parlament local, imagina't. Llavors té majoria absoluta, prova de bomba, però fins i tot així el governador és demòcrata. Llavors els republicans van canviar les lleis i van disminuir, me sembla que de 4 a 1, el nombre de diumenges quan podies votar per avançat. Però què passava els diumenges? La gent anava a missa, i llavors des de missa agafaven el minibús i els portaven a votar. I això sobretot a les esglésies negres i les esglésies ciutats, i llavors la gent amb menys poder adquisitiu i la gent amb més edat anava a votar. I aquesta gent vota més progressista.
El vot per correu.
No vot presencial, però o sigui, te porta, vas a l'església, després a l'església puges al minibús i portaven al punt electoral. Llavors han disminuït això de 4 a 1. Si no m'equivoco. I després també han disminuït el nombre de llocs on pots anar a votar.
Això ho havia llegit de Geòrgia, que havien posat havien agafat llocs on abans es podien votar que eren més cèntrics i es posaven a un county a l'extrem més allunyat del county, perquè la gent que tingués pocs recursos, li costés més desplaçar-se, no hi pogués anar. No?
I després,
això és una altra forma.
Sí, després també hi ha llocs, per exemple, a Texas, que hi ha molta població i és un estat molt extens, el que fan és fiquen com bústies de correu especials per vot. I hi ha bústies de correu i tu després el teu vot per avançar, el vot avançat. Però quan no, com aquest vot s'utilitza, per exemple, la gent que treballa, perquè és el dia de les eleccions és amb dia feina, el que han fet és fer-ho difícil. Llavors, què han fet? Deixar només una bústia per correu avançat per condat, diguem, per comarca. I llavors, a les comarques on tenen les ciutats grans... Houston, Austin, Dallas, només n'hi ha un. I clar, hi viu milions de gent, però els condats on hi ha 10.000 persones, això no és un problema, però si tens 5 milions de persones, només tens una bústia per votar avançat, és un problema. Després a Georgia també, si han fet el tema de les cues, a Georgia, doncs com se van muntar unes cues molt importants, la gent els portava, els que estaven fent cua de 4 o 5 hores per poder votar, gent
tota nit,
ampolles d'aigua i entrepans que puguin aguantar, no? I continuen i no se'n vagin cap a casa i votin. Que així va ser com van guanyar els dos senadors de Georgia per fer-los els demòcrates. Llavors han fet una llei que si els hi dones de menjar, Déu l'udo, que si els hi portes menjar o aigua a...
Déu l'udo.
Adéu.
Ciao, ciao.
Els que estan a la cua per votar, ara és il·legal i poden fotre a la presó. Imagina't. I això, evidentment, és desincentivar el vot.
Això és el que estava jo llegint aquests dies i m'ha sobtat molt que es pogués fer
però això és perquè
aquesta manipulació tan burda.
Però això és perquè el Tribunal Suprem, d'aquest amb tres jutges del Trump, va tirar enrere unes proteccions als drets de vots que hi eren des dels anys 60.
Sí.
I llavors,
sí, això ho van lluitar molt les negres, perquè hi havia unes barreres totalment... vull dir que es van portar fins i tot als tribunals, i els tribunals van dir que, home, que això no, no, no era de rebut.
I llavors va sortir que sortirien, que es podien votar, però han tret les lleis aquestes de protecció al dret de vot, perquè diuen que no cal, perquè el racisme i aquestes coses són les coses de la història. I ho han tret, i evidentment els republicans doncs, han fet el que han volgut a Texas, a Georgia, a Carolina del Nord, Carolina del Sur, Florida també, per Florida no estic tenint el cas del que hi ha.
L'Àlex Méndez, que també se'ns està seguint a YouTube, diu, hòstia, fa estona que us escolto, però ja haig de marxar. M'està agradant molt de moment, eh? Us escolto després en diferit. Ciao, ciao.
Gràcies.
I em fa gràcia perquè li he contestat en nom de Música la Poma, però estava donat d'alta amb la conta de Catalonia Ham, que és aquest canal amb els radioaficionats, i no t'ha contestat Catalonia Ham, Àlex, sí, sí. Però era Música la Poma.
Això és la cunya de Catalonia Ham que fas perquè tothom s'apunti a Catalonia Ham.
No, jo crec que la cunya és directament el Música la Poma. Música la Poma sí. És la cunya del Catalonia Ham.
També.
Avui hem rebut un escrit de presidència perquè... la poca cosa que té la Generalitat sobre telecomunicacions, sí, sobre els radioaficionats, en aquest cas catalans, estem connectats directament amb presidència. I hem rebut un avís de que podem ser cridats en cas de catàstrofes, incendis... I
molt bé.
Pensava que s'havien dit de normalitzar el nom, i només a Catalonia Ham fica Catalunya Pernil.
Catalunya sí. Per mi.
De fet, Ham és un, com es diu, slager, no? Com es diu això en anglès? Que és un
slang.
Slang, exacte. Som amateur radio, o sigui, no és Ham.
Me sembla que Ham ve de handheld amateur radio.
Sí, o alguna cosa així.
De ràdio aficionats amb emissora portàtil.
De walkie-talkie, sí.
Que feien en però... pernils, clar.
Sí. Per això, el Catalunya pernil.
No. Bueno, que hi ha molta afició, que és molt divertit.
Sí, sí, el Catalunya el pernil està molt bo.
Sí, sí. Aquí encara funcionen aquesta mena de camins de la seda, que són camins del pernil curat, no? Encara funcionen aquestes empreses que fan les importacions, si us arriben a temps, pernils i totes aquestes coses, o no? Això ho explicava, em sembla, en l'últim minuts Mosseguis que vam estar parlant. Sí, no?
Sí, sí, bueno, jo aquest Nadal vaig trobar el Lidl, perquè hi ha un Lidl al meu poble, van obrir.
Ah, sí?
Sí, sí, increïble, hi ha un Lidl.
Bueno, el Lidl és el Trader Joe's, no? Sembla?
No, és el Trader Joe's i el Lidl estan fundats per la mateixa família. Un germà
sí,
fundat el Trader Joe's
o algo així,
i l'altre el Lidl. I l'altre germà va fundar l'Aldi.
Oh, ok.
Doncs llavors, i aquí tenim Aldi i Lidl i volem que també vingui el Trader Joe's, que tenim tota la família completa, la família Comans.
Que bé.
Doncs hi va ir el Nadal, tenia pernil català, i em vaig comprar un pernil i vaig anar tocant el violí fins que es va acabar.
Jo no compro de pernil, però aquí tenim unes botigues relativament a prop, a Berkeley, que està a 20 minuts en cotxe d'aquí, tenim unes botigues que es diuen The Spanish Table, i allà arriba molt de producte importat. Sí. El que passa és que he de parlar en la rossera del Montsià perquè importi arròs, tio, perquè exporti arròs. Perquè l'arròs que arriba és molt petit, tio.
És petit?
Sí, és de gra petit. És bàsicament el que sobra. Arriba arròs de l'Albufera de València, que és molt bo, i el que m'agrada és que no arriba bomba, arriba Bahia, que és molt millor per a la paella. Però el gra és molt petit. És a dir, m'ha donat la sensació que és el que no mos mengem allà és el que arriba aquí, saps? Mm.
Sí, o el mullerero, que t'esport de Lleida és d'un altre calibre.
Sí, que vamos, que el sos i el nomen que compro jo en l'esclat no hi és allà. Jo això de l'Aldi no ho sabia, i de fet, voltant aquests dies, bueno, aquests dies de vacances que vaig estar allà, no vaig veure les marques típiques americanes de supermercats o de grans centres o de centres comercials, no vaig veure cap d'aquí, excepte que a Nova York, que hi ha una part de l'illa de Manhattan que han recuperat del mar, que han fet com unes illes, i no recordo, hi havia un tren elevat que ara l'han recuperat i és com un passeig, xulo, si aneu allà és xulo de passejar, que és curiós que tu vas passejant i vas veient les cases, és com a Holanda, que si no tens cortina et veuen cagant, ¿vale? Pues veus allà tota la gent a casa, és xulo. I al final d'aquest passeig, que és quan ja baixes, diguéssim, de la part elevada, hi ha un lloc que es diu...
és com un centre...
Sí, és, bueno, una mena així. És un lloc on tu pots menjar pop a la gallega, truita de patates, i ho fa aquest cuiner...
José Andrés.
Sí, per José Andrés i altres, és un impuls d'allà. I està bé, i no és per les preus de Nova York, que són inabarcables, no és car, no és excessivament car.
Mm-hmm. Jo a Washington, DC, hi ha un local que es diu La Boqueria, que és
La
un...
Boqueria, te n'anava a dir este.
Sí, que és un lloc de tapes, està molt bé. Sempre, però sempre està petat de gent, està a tope. Sí.
Taules altes, molt... que és molt xulo, mm-hmm. Sí, és sí, molt sí. Boqueria.
És molt Boqueria. Fa molts anys, a Orwa, a Ottawa, després d'haver fet un viatge, us estic parlant de fa molts anys, abans de l'any 2000, després d'haver fet un viatge per Canadà, una part important a Quebec, però també una part fora, a Ontario i als territoris del nord-est, vam arribar a Hook, que és tocant a Orwa, no? I aquella nit estàvem cansadíssims, petadíssims, vam deixar les coses en una casa d'un bed and breakfast, i mirant, hòstia, aquí a la vora, tios, anem a dinar aquí a la vora perquè és que no ens aguantem els pets. Hi havia un lloc que posava restaurant català, cuina catalana, fem mar i muntanya.
Oh! Plorant, no? Plorant.
No, el mar i muntanya estava boníssim perquè era pollastre amb escamarlans a Ottawa, sí. Vale? Però el que sí que va ser de plorar, que encara estic de genolls abraçant-me als dos cuiners, que eren d'Olot, vale? O de Vic, no recordo ara, perquè fa molts anys, és que em van portar una cafetera d'aquestes, una cafetera...
Una miel, italiana, una melita.
Una italiana, sí, una melita. Sí. No, bueno, melita no, la italiana aquesta que fa el cafè...
Que sí.
I damunt de la taula. I la resta de comensals
es miraven...
Sí, la resta... No, acabada de fer amb un protector.
Al·lucinant, no?
Home, després del cafè americà, tots aquests dies... Sí, sí, terrible.
Bueno, lo més bèstia, bueno, més bèstia, lo més curiós que m'he trobat va ser una vegada per feina, estava a Seattle i estava a un hotel que es diu Hotel 1000 a la primera avinguda i vaig anar a sopar al restaurant i un dels appetizers, entrants que hi havia era Catalan Pa amb Tomàquet.
No, i ben escrit, no pa tomàquet,
sí, sí,
com
era catalan, so, catalan en anglès, però pa amb sí. Tomàquet escrit en català, i al costat entre parèntesis bread and tomato, saps? Sí.
Home, jo a Nova York vaig trobar catalan spinach, vaig dir no pot ser, i eren sí, catalans espinacs a la catalana amb les panses, els pinyons
i tot.
Boníssim, a un restaurant xulo.
Per conèixer algun dels barris de Nova York millor coneguts que el que puguis fer caminant, vam contactar nosaltres amb un guia català, que era un nano que treballava allà per Catalunya Ràdio, primer com a periodista, després feia com de guia de petits, de grups, o sigui, de parelles o famílies, no? Mm-hmm. No eren grups grans, era com una cosa molt petita, a banda de la feina de periodista, vale? I... vam estar a Queens, vam estar a diferents barris acompanyat d'aquesta persona quan s'explicava una mica diferents anècdotes i la història ben explicada, no? I barrejat amb el canvi que hi havia apreciat a la ciutat en aquests 15 anys, que és una de les coses que si aneu a una ciutat com Nova York jo recomano molt, vale? Ja, si algú té interès que m'escrigui en el grup de Telegram i us passaré el contacte d'aquesta persona. I va ser super, va ser una de les millors decisions que vam fer en el viatge. Em va sorprendre molt, bueno, em va sorprendre moltes coses del viatge d'Estats Units, però bueno, per no entrar dintre d'anècdotes, perquè ja portem una hora i dos quarts i ja hauríem de començar ja a plegar, que a vosaltres clar, esteu començant el dia, heu d'anar a currar, no?
Sí, jo estic fent campana ja, de fet, ara vos ho acabo de posar al xat en 5 minuts i de marxar, que tinc un
mandat. Jo he acabat de dinar i m'he ficat aquí al...
Ah, molt bé.
Sí, sí. No, jo per a mi ara són les 11:15 del matí.
Jo 3:15.
Ah, sí. Una última cosa que em va sorprendre molt, i això també parlant una mica del context americà, i em va sorprendre que passés tant als Estats Units. Nosaltres vam visitar el Kennedy Space Center, una altra de les visites que us recomano. No només al centre, sinó hi ha un extra, que és agafar un autocar i durant 2 hores i mitja entrar dintre del que és la zona més protegida del Kennedy Space Center i visitar les torres de llançament,
bueno,
és una visita extensa.
Sí, veus els cocodrils per allà a la vora. Sí, ja ho he fet, és molt xulo.
Hi ha 7.000 cocodrils dintre de l'espai reservat. 7.000 cocodrils, que es diu... Em van veure, d'aquests 7.000 van veure un
pensava que diries de l'espai. uau, 7.000 cocodrils a l'espai mitjà.
Home, no, espera, perquè... espera que els comencin a ficar en coets.
Ja veurà, sí. Ja. La
zona aquesta li limita amb una part militar. Vull dir que és com una, és un gran parc nacional, també, o una àrea protegida. De fet, quan hi ha llançaments, dies abans, com hi ha tortugues, hi ha iguanes, hi ha molt bestiar, fan una actuació per retirar-los, per protegir-los del llançament i ubicar-los en altres zones, no?, d'aquesta gran... Perquè, a part de si això és una...
També es veu l'Snoopy.
Sí, cert.
Aquí estic amb la quan vam anar.
Que xulo. És una, jo, bueno, si t'agrada l'espai, a mi m'agrada molt, doncs és molt,
molt recomanable. Però... Vés-hi, Ramon Maria.
Sí, està molt
bé. Ideal per tota la família.
Per tota la família, i no és gens estressant, si no vas amb, diguéssim, amb dies punta o moments punta, Vull dir que tens temps de fer-ho tot. El que anava a dir, la visita aquesta extra, que et porta amb un autocar i no pots sortir de les zones delimitades perquè entres dintre d'una zona restringida, etcètera, la dona que portava l'autocar, que seríem unes 40 o 50 persones, era de color, ¿vale?, amb una certa edat, però el guia era un ex-treballador de la NASA, jubilat, que es guanyava diners fent aquesta feina extra. I parlant amb ell em va dir, ui, si sapiguessis de la gent que està jubilada, com jo, que som ex-treballadors de la NASA... però que necessitem continuar... Sí, una part és per plaer, però l'altra per necessitat. Ens ho bueno, a banda d'això, ho explicava, no? I em vaig quedar sorprès. No pensava que això fos tan clar, tan evident, que tanta gent jubilada hagués de continuar treballant per guanyar-se la vida.
Un món.
Sí, jo t'ho dic.
Sí, l'exemple més clar que tinc és de veure'n molts ajudant a fer declaracions d'hisenda, per exemple.
Gent que es jubila, que són economistes o gent així d'empreses, fica això, declaració d'hisenda. Després hi ha els que es dediquen a dir hola quan vas al Walmart, també veus que és gent gran, per guanyar-se un extra, perquè no sé si heu mirat, Roma Maria, has anat a la pàgina web de mysocialsecurity.gov?
No.
Que és per saber quan cobraràs quan et jubilis, depenent de l'edat.
No, però m'interessa saber-ho.
T'has de fer, bueno, doncs això, ja has d'anar. I veràs que cobraràs molt poc. Llavors, a no ser que tinguis un pla de pensions, realment cobraràs molt poc. I jo he mirat i cobraré molt poc. O sigui, m'ha sortit, no sé si són 2.000 i algo dòlars al mes. Que a Estats Units això és molt poc.
Als Estats Units és molt poc.
Llavors, quan va haver això, dic, ostres, deixa mirar. Llavors va mirar el pla de pensions que tinc fet i això m'ajudarà, però si no, no pots... Per això gent agafa, es jubila i marxa dels Estats Units. Se'n va viure a Costa Rica, se'n va viure a Portugal. Molta gent va a Portugal, perquè la vida és molt barata i és Europa.
Ah, han puesto que et donia, els diners que tu guanyes te donien molt més valor, bàsicament.
Home, et permet viure molt decentment, cosa que si et quedessis als Estats Units no. Per això abans us volia parlar de la jubilació. Bueno, nois, anem tard. En Ramon Maria ha d'anar a treballar, pobret.
I ell n'ha estat també. Ara he de tornar a fer una tanda de treballar i ja...
Ha molt estat bé. Un plaer, com sempre, tenir-vos una estona.
Una abraçada i molts besitos.
Tornar-nos a veure així.
A mi, jo també, no diria que és una tradició, perquè no ho hem pogut fer sempre, però bueno, hem intentat ser regulars, i a l'estiu sempre és un bon moment per trobar-nos. Us ho agraeixo mogollon, nanos.
Jo també volia dir que moltes gràcies, Ramon, per vindre al programa, i moltes gràcies, Tomàs, per portar sempre el programa i fer... i tindré la llista de temes i tal, i que molts gatets i moltes abraçades i molts besitos i molts gatets al
Tomàs. Moltes gràcies per estos,
sobretot que ve ja, envieu molts gatets al Tomàs.
Programes guionitzats.
M'esteu tornant la pilota quan em poso ja a plorar, perquè no em fot...
Apreta una miqueta més, Siner, apreta més que ho aconseguim.
I a part és guapo. I a part és guapo. Porta la gorra, no se l'ha deixat avui.
No.
És
la gorra ben retallada sempre.
De jefe.
Total. És de Secret, és la gorra de la cadira, és de Secret Labs, que
és la gorra de jefe. Tu mires dintre i diu gorra de jefe.
T'has plantejat mai tindre el gat aquí i, saps, vull dir, pegar la volta un dia acariciant el gat?
A veure, hi ha un que és tan gran, que és un vago, que no ni miola, obre la boca, fa el gest de dir miau, però no surt soroll perquè és molt vago, vale? Ara imagina't dir-li que vingui aquí perquè pugi aquí, o l'has d'agafar. L'altre és un entremaliat i no para. I no, és impossible. Bueno, és igual, que hem de marxar, nois. Gràcies
a
tots.
Una abraça a tothom, moltes gràcies.
Vinga, i ens retrobem aviat.
Vinga,
Ah, sí, sí, és veritat, i la també la sentia. Adeu als companys de YouTube, que ens han seguit en directe.
Adeu, gent de YouTube.
Vinga, ciao, ciao.
All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time.